una certa lògica. Si no estàs atent al que has d'estar atent i estàs atent a altres coses, doncs quan arribi l'hora de valorar allò al que havies d'estar atent, doncs probablement no aconseguiràs un resultat bo o com a mínim l'esperat. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barravents número 16, quantes coses surten als diaris, però en Roman ens en proposava algunes encara del programa de la setmana passada. Recordaran que teníem el testimoni d'un filòsof, aquell filòsof que deia obertament que benaurats els nens que tinguin uns pares amb imperfeccions i uns pares tranquils. No d'aquells que... Però la vida dona els pares que dona. S'escollen els amics, però no els pares. Bé, s'escollen els amics, les parelles, però no els pares. Era una de les reflexions. L'altra, recordaran aquella reflexió del mosso d'esquadra que parlava de les agressions cada vegada més evidents entre fills que, per allò del mòbil, s'enfronten a sons pares. I finalment aquesta pel·lícula, estrenada fa una setmana, titulada Camino a la Escuela, en què es parla de quatre històries de nens il·lusionats, tan il·lusionats per anar a l'escola, que salven tots els obstacles del seu camí. Però ens has agafat algunes frases interessants per allò de... és cert, abans, ara i sempre, hi ha una determinada edat entre en la qual allò que tenim ens fa més importants gairebé que allò que som, no?
Bueno, sí, tenim...
Fa 40 anys eren les bambes, o era la roba, o era no sé què, ara és el mòbil, o ara és...
Bueno, mira, no vull ser dolent, però són com objectes fetitxe, no? És a dir, amb això...
Amb això puc anar on sigui.
Ja ets el rei del mòbil.
I ja no parlo de quan pares i mares s'esperaven a la comunió per tenir el primer rellotge. I el rellotge de la comunió era allò que estiraves la màniga cap amunt perquè es pogués veure el rellotge. I si el rellotge era digital, allò era allò era una bomba de rellotgeria dins de la classe. I ara això és gairebé
més. Home, ara no en porten de rellotges. Per un jove que trobis que porti un rellotge... Bueno, nens ja ni parlant-ne, però joves, els adolescents, tampoc porten rellotge. No? Per què, si tens el mòbil?
Mhm. Mm-hmm. Però tornem a allò, sí. L'objecte...
Però mira, diré ara, parlo de... Lliguem sí, a... sí, digues,
no, allò que ens deies de l'objecte fetitxe que comentaves, que, sí. Que sempre hi ha, o sempre en reflectim amb alguna cosa per...
Per sentir-nos què? Plens, per sentir-nos...
Segurs?
Sí, segurs, valorats, no...
Envejats?
Complerts, envejats, no? Figura que si tens allò, ja ets... No.
Dic això d'envejats perquè no sabem tampoc si en Roman el va veure o no, però diumenge passat, el 30 minuts, dedicava el seu programa al bullying.
Ho van comentar, no?
I a casos de bullying, sí. I precisament es parlava en una de les, diguem-ne, de les possibles branques de l'enveja, directament, de l'enveja per estar davant d'algú que té allò que no tinc, o que aconsegueix uns resultats acadèmics que jo no tinc, o que té una projecció social que jo no tinc, i això crea, o creava, en les persones, en els nois que havien, nois o noies, que havien protagonitzat casos de bullying, una tensió interior tan potent que no podien tenir davant seu algú amb una vida, no sé si dir, tan feliç o tan plena en tots els àmbits respecte a la seva pròpia.
Bueno, sí, o sigui, diríem que d'allò que ells no en tenien, veure que l'altre sí, sí, que tenen una vessant d'atac envejós important, i diríem, bueno, jo crec que ja era hora que es comencés a parlar més de les dues coses. Jo crec que s'ha de parlar de la víctima, per dir-ho d'alguna manera, i també dels que exerceixen aquest tipus de coses.
Feia respecte, literalment, feia respecte d'escoltar.
Sí, sí, no, me l'haig d'escoltar, posaré televisió a la
casa. Però tornem a aquell inici, quan som petits, qui més qui menys en algun moment... M'agradaria tenir...
Però sí. A veure, i quan més petits, o sigui, amb els petits s'entén més.
Aquestes ganes de...
Clar, o sigui, però què passa? Justament, quan som més petits ho volen tot. Vale, jo vull tot, què vull? Pues el que m'agrada, i el que no m'agrada no ho vull.
D'acord, això és així, eh?
Això és la divisió del món, inclús... Vale, perfecte, però clar, què els hi toca als pares? No, això no pot ser. I figura que ja quan arriben a P3, d'això ja en saben bastant. De que hi ha coses que sí, hi ha coses que no, que hi ha coses que agraden i no poden ser, i coses que no agraden i han de ser, igualment.
Ara, no sé si algú li haurà cridat l'atenció, a P3 ja es pot tenir més o menys una idea molt assumida del que sí, del que no, del que... Sí?
Et diria que l'escola ho pressuposa. L'escola pressuposa que és un nen que podrà estar 8 hores separat dels seus pares, pressuposa que podrà estar dintre d'una aula... està atent, que escoltarà consignes, que comprendrà el llenguatge, que no es farà pipi caca, que tot una sèrie de qüestions que, clar, des de la perspectiva de l'adult són una tonteria, però que no ho són, són totes adquisicions que costen molt, i la capacitat d'atendre i d'il·lusionar-se per coses, no? Per el que li pugui dir l'altre. Aleshores, sempre la qüestió del tenir, clar, i mira,
tenir o no tenir.
sí, clar.
Tenir o
exacte,
no tenir.
Però és confusional pensar que el tenir, no, o identificar-se amb el que es té per ser, no? El ser és una cosa, diríem, més potent i que va més enllà.
Però quan som petits suposo que ho barregem tot, no?
Sí,
tinc uns pares sensacionals.
Home, els millors.
Els millors.
Sí, això
sí. I són meus.
I
jo estic molt content de tenir-los.
Sí, mentre dura és fantàstic.
Mentre dura és fantàstic.
Els pares també estan encantats. Després allò va entrar dintre justament de les realitats, les comparacions, i que els pares... no ho poden donar tot, no ho poden, per més que vulguin, i moltes vegades es volen i mira que s'escarrassen, però és impossible. Aleshores, és algo que quan més petits, més el tenir i el ser, però el més trist és quan els adults funcionen més o menys amb el mateix esquema. Si no tens, si tens un mòbil, però és un mòbil de fa 3 anys, què ets? Un pringat. Així, no? O sigui, que es fan aquestes traslacions
ara,
entre el tenir
ens ho dius,
i el ser.
Ens ho dius d'una manera com si ens haguéssim infantilitzat en moltes de les nostres actuacions diàries.
I el vull aquest és infantil. Diríem, l'adult no es pot permetre estar sempre volent coses. És a dir, si pots
encara
voler...
que tingui més capacitat de tenir-les, està clar.
Sí, però la capacitat de tenir
no és infinita.
Ni és infinita.
Ni és bona.
No, mira, jo de vegades escolta gent que té molts diners que diu, si jo tingués diners, però ets un indecent. Però clar, però és que ell, amb què et compares? Amb els que no en tenen? Amb l'aturat? No. Es comparen, no sé, amb Bill Gates, suposo. Es comparen amb gent que té molts més. I això... som així, és a dir, si tenim 10, mirem del 15, no mirem el que té 8 o el que té 5.
Això forma part de què? De la nostra condició?
Sí, som ambiciosos, és a dir que...
Som ambiciosos.
Som ambiciosos i sempre...
I això, diguem-ne, que és bo. Si no fóssim ambiciosos, molt probablement tampoc arribaríem a motivar-nos per moltes coses.
Això és motor de desig, segur. De desig. La mancança, no? El que ens manca. Arribem, ho tenim, era el que dèiem, per exemple, el dels nens que anaven amb la cadira de rodes aquells per la Índia.
Arriben a l'escola. No ho recordo. Jo diria que era la Índia, però arriben a l'escola.
Sí, però diríem, aquells no tenen.
Sí, sí.
No, tenen,
però, no els movia aconseguir un bé material,
sinó
directament un enriquiment espiritual.
Era arribar a l'escola, era poder tenir allà
els companys, un saber, el que sigui.
Sí. Aleshores, ells no aspiren, o sigui, les aspiracions materials, bueno, estan restringides perquè és que no són possibles. Aleshores, aspiren altres coses que costen de tenir. Però vull dir, sempre falta alguna cosa, sempre manca. O sigui, la presumpció de que no manca... Saps, el moment en què no manca res és la mort.
Sí, però vas fer pensar en aquella frase vaja, tan habitual, molt sovint, quan s'ha de regalar alguna cosa amb algú,
que ja
i algú
tot.
Diu, ja me l'has enxampada, aquella frase és que no sé què fer, perquè té de tot. Té de tot, i hi ha persones que ho diuen, i no ho diuen referint-se a un milionari o una milionària que veritablement pot tenir de tot, sinó que ja no hi ha més possibilitats de fer funcionar el cap per aconseguir quelcom que cridi la il·lusió, l'atenció o el que sigui, no?
Bueno, però què hauríem de pensar? No, que, si anant una mica radicalment diran, que trist, no? Pobre. No, perquè què ha de, quina fita té? A on te va? Mm-hmm. No? Que, si ho tens tot,
i és cert que la majoria que ens anem fent grans ens fan falta menys coses? Aquesta ambició, diguem-ho així, infantil, es va minvant a la mesura que passen els anys i ens fem grans?
El que això s'ha de, diríem, què passa? O sigui, si l'ambició porta una persona a treballar 14 hores diàries, no veure els fills, no... bueno, són coses que s'han d'incloure dintre d'això, del sentit de la vida, no? De quin sentit, no? Per què fa cadascú i què vol ser? Què vol ser? Que el tenir, o l'ambicionar tenir, no repercuteixi tant sobre el cert que ja no sàpiga ni qui és. No? Per exemple, problemes d'identitat n'hi ha moltíssims, i cada vegada, jo diria, cada vegada més.
Com ho definim, això de problemes d'identitat?
Els filòsofs grecs ja ho plantejaven clarament, no? Qui sóc? On vaig? Quin sentit té la meva vida? Per què visc? Doncs sí, que són preguntes...
És a dir, encara que ens pugui semblar, no estàs parlant tant d'identitat sexual o d'altre tipus d'identitat, sinó del sentit de la vida.
Del cert.
Del cert. Per què estic al món, jo?
Sí, qui sóc? Jo sóc el que, per exemple, diuen, bueno, jo vaig fent el que em diuen, el que em demanen, però és el que jo vull. Són preguntes potents... que diríem que per alguna raó, que ara no sé, que potser seria llarg d'anar pensant, però apareixen molts conflictes en relació a la identitat, a la constitució de la identitat, on justament tanta preocupació pel tenir distreu respecte de les qüestions del cert.
O sigui, que jo puc arribar a tenir una vida plena de béns materials que he desitjat i he aconseguit,
sí,
i a canvi no saber exactament...
I sentir-te molt buit, per exemple.
D'acord. Mm. Això no és una expressió...
No
és una expressió tòpica ni capriciosa, eh?
No.
Sentir-se buit existeix. Aquesta expressió de sentir-se buit,
sí,
té un raonament.
És una... O sigui, clar, buit i ple són conceptes molt bàsics.
Sí, però molt gràfics també,
sí,
no?
Sí, molt gràfics, no? Tenen que veure amb la panxa, per exemple, no? Tenia la panxa plena, tenia la buida.
Sí, sí.
Que és, diríem, el nadó, per exemple, ja en sap d'això. No? Ja té consciència de ple. Bueno, i... clar que això ja ara parlem a un nivell més metafòric,
sí, sí,
simbòlic,
sí, sí.
És a dir, coses que omplen en el sentit de que satisfan, de que donen sentit...
A l'ànima.
A l'ànima, sí, sí.
I això ho comencem a aprendre... de petits, quan acceptem que hi ha determinades coses que no podem tenir i que hi ha altres coses que es poden valorar tant com aquells objectes que ens agradaria tenir.
Sí? Aquí tenim els pares fent aquesta feina.
Dient,
sí, dient tot no pot ser, sí. Ara no.
I són tan importants els amics i les amigues com determinats regals que puguis tenir.
Valors.
Tot
això que els pares, però diríem que sempre per segons quines corrents de psicoanàlisi o pel psicoanàlisi en general, ens constituïm en relació a la presència-absència. Inicialment de la mare o de qui faci la funció. A vegades suportar que hi és i que de vegades no hi
serà.
I en aquesta alternança, perquè si no hi és i no torna, clar, ja no
podem fer.
És presència ausència.
Ho hem viscut sempre, això, no?
Ens construïm a partir d'aquí.
Ens han fet un tip de plorar perquè no hi havia la mare i hem tornat a ser feliços quan
ha arribat. Per això hem simplificat una mica.
Sí, sí, sí.
Aleshores, i això ens ha portat a intentar representar-se les coses d'alguna manera. Representar-se el que ens manca i es promou el desig. Ara, aquest desig, o sigui, sempre desitjarem més del que tenim. I si no, mal assumpto. Si no, o sigui, ens enfonsem. Perquè si no tenim coses que... No, això ho diuen els pares. No has de tenir fites, no has de voler... Clar que s'han de voler coses, però no només materials. No només materials, no? S'han de voler coses que satisfaguin personalment, diríem, inclús també coses amb altres, Una altra frase d'aquestes és: estic rodejat de persones i em sento sol.
Sol. Una frase que s'escolta molt sovint.
I la sensació de solitud és immensa, malgrat la gent. I més gent hi ha, més sola sent. I és irrefutable, eh? O sigui, és així, no li pots dir no, mira què tens, mira que hi ha, mira com t'estimen, no serveix de res. Serveix de res.
I per què?
Bueno, perquè... per què? Bé, no sé si ara podria assajar una resposta general. El que segur sempre s'explica és per lo particular, no? O sigui, hi ha algo en la manera de fer vincle que no acaba de funcionar. Hi ha gent que diu, bueno, no, és que vaig als llocs, no? L'altre dia em diu una pacient, no, jo vaig aquí, m'ha apuntat allò, faig allò, és una adulta jove. I en un moment diu, sí, potser, i per exemple, hi vaig al sopar, però sóc la primera a marxar. I tinc pressa com per anar-me. Diu, és que igual no dono massa facilitats. Clar, potser ja espera trobar, no sé, grans persones o, o una atracció així, homes, dones, és igual, no ho deia per parelles, sinó
sí,
per
sí,
grups,
sí,
per
sí, amistat. pel fet de la vida social.
Si no et dones, com t'has de conèixer a ningú? Si no et dones a conèixer, com t'han de conèixer i com has de conèixer?
A l'àmbit infantil hi ha nens i nenes que els agrada estar sols i que no se'n senten.
Clar, no, i a més, és important que tinguin moments de solitud. Vull dir, per exemple, jugar
sols. Per aguantar-se ells mateixos. Vaja.
Oh, clar, i per l'autonomia i per funcionar. Per exemple, no, a l'escola s'han d'aguantar bastant sols. Bastant. No hi ha la mama, ja. No, hi ha una mestra per un muntó. Per 25, imagina.
Una altra frase molt gràfica, eh? No hi ha la mama. No hi ha aquí la mama. No hi ha sortida, aquí.
Clar, però ningú té la mama, allà. Ningú. I això...
Apuntaven alguns que precisament, i en base a l'ús indiscriminat del mòbil, es té la mama més a prop respecte als nens i nenes que fa 10 anys o 15 no tenien mòbil a l'escola i, per tant, no es comunicaven d'una forma tan continuada amb la mare si havia passat alguna cosa o si era l'hora del pati i ara parlo i tal, i s'havien d'espavilar una mica per ells mateixos davant de determinades coses.
Però els petits no tenen mòbil, els petits mòbils aquests venen més grandets i t'asseguro que no serà per trucar a la mama, això està clar.
Serà perquè la mama
potser serà més la mama que els truqui que no al revés.
D'acord, o sigui, de petits ens hem d'acostumar.
Però fixa't, i lliguem també amb el que deia el filòsof, no? O sigui, els infants tenen drets a tenir pares imperfectes.
Sí.
És a dir, amb mancances, i els pares també han d'assumir que tenen mancances, perquè també podran assumir més bé les mancances dels fills, que els fills no siguin allò tan fantàstic que ells voldrien que fos. Diu, però ells, no, si va molt bé, treu tots cincs, però podria treure tot de sets, que és veritat. Però no sé si és un bon exemple, però vull dir, sempre hi ha un decalatge, una diferència entre, diríem, el que un voldria i el que té, entre
allò que un voldria o ambiciona dels fills respecte als pares i dels pares respecte als fills, i no sé si dir la resignació d'haver d'assumir que no serà així. Deu haver un terme mig, no? Que suposo que tampoc és qüestió d'agafar-s'ho d'una forma resignada, allò de mira què hi vols fer.
Clar, perquè no
si
és una
això,
qüestió,
si ha sortit així, això.
No és una qüestió global. O sigui, es juga en diferents àmbits, de diferents maneres, no? A part, inclús els nanos et diuen, bueno, la mama no és molt bona per pujar els arbres, però no sé, però és molt divertida, sí, perquè jo què sé, correm molt i, o fem tombarelles i ens ho passem bomba. És a dir, que aquest reconeixement de vegades és resignació, de vegades hi ha moltes coses a fer, és resignació, de vegades és acceptació. La resignació és potser ja una acceptació
molt finalista, no?
Sí.
Allò de dir, tota la vida serà així, mira, que aguanta com puguis.
La resignació és per coses terribles, o sigui, per més potents. Una, la mort. Ens hem de resignar i mira que no ho portem tampoc massa bé, i la nostra cultura tampoc ens prepara. O sigui, hi ha altres cultures i altres religions que acosten molt més a la qüestió de la presència de la mort en la vida. Vull dir, no l'amor, perquè si quan arriba un moment, pues mira, sinó que es pugui, per exemple, parlar de la mort, o que s'incorpori l'amor com un element, diríem, podríem dir que, per exemple, en aquestes, en els, les societats aquestes, els camins a l'escola, conviuen, per exemple, amb la mort d'una forma més natural. La gent es mor, i mor a casa, i se'n parla, i
sí,
es veu,
i
no s'amaga.
I molt sovint en aquests països es veuen la mort al carrer, oi?
Exactament, exactament, i és una cosa que passa, que se'n parla, que no vol dir que no afecti, sí que afecta, però té una naturalitat.
Que està incorporada d'una manera ja.
Aleshores, tenim la resignació respecte a la mort, i els infants tenen un moment de resignació, que és la resignació de que els pares justament no els hi donaran tot, i que no podran, o sigui, i que ells no són tot pels pares.
No són tot, eh?
No. És a dir, que no podran satisfer, o sigui, que l'objectiu de la seva vida no és satisfer els pares i que els pares els satisfaran. Què hi ha més? Què més has de fer? Home, has d'aprendre a llegir i escriure, has de sortir pel món, has de buscar altres nens, altres nenes, i altres, diríem, i tot el món de la cultura i de la societat que s'obre com a amplitud de mires, no? Però és fins a que no arriba la resignació, de que efectivament, o sigui, a base de frustració, a base de topar-se contra la paret, que la mama no farà no sé què, o que no li donarà, que el papa tal, i això és una resignació, perquè són coses molt fortes, molt, i que marquen, diríem.
I encara que la resposta pugui resultar molt òbvia, què és més important, voler tenir o voler ser?
És que el tenir sense el ser no, és un absurd. A veure, és el que el consumisme i la publicitat ens vol fer creure. Si tu tens la bici aquella o tens l'objecte aquell...
Seràs.
Exactament. Ara, no, sembla que no. O sigui, aquí està justament l'absurd de, no, de les societats. És a dir, sembla que... O sigui, ara estem en la millor de les situacions... I tu parles a la gent i la gent et diu que estem pitjor que mai.
A la millor de les situacions, per què?
Oh, mira, per exemple, per la sanitat, per la salut, per l'educació, pel nivell de confort, entens? O sigui, tu explica-li a aquest nen que obres una aixeta i surt aigua. Però, ostres, fantàstic, no saps què, aigua, home, clar, només faltaria que no en surti, si és una porqueria, té cloro, l'haig de comprar de la font de no sé què, ostres, i em val diners, i tinc que treballar, i ostres, ja està bé, i la insatisfacció continua sent-hi, i no sembla que vagi baixant, no? Sinó que justament, no, tot el que ens falta, no, que tot. Malament que estem, no, tal.
I ho estem.
Bueno, clar... Sí, sí que ho estem, i sempre ho hem estat, i sempre ho estarem. Però hem de veure i valorar i apreciar tot l'altre que tenim, que no és poc. És a dir, que la mancança, la frustració... A veure, i no et dic que no hi hagi...
Que aquest discurs és d'aquells que posa sobre la taula. No us penseu que quan teníem tant com ens semblava.
Home, a part, mira, i en aquest sentit...
Tant des del punt de vista emocional de l'assumpte,
sí, O tenia una consistència
feble,
molt relativa, sí.
D'acord.
No? És a dir, que...
Que vivim per l'aparença?
A veure, home, mira, a veure si contesto lligant el que deies al començament de la qüestió de l'atenció a les classes...
Ah, sí, i l'ús de les xarxes socials, els mòbils, els ordinadors.
La imatge és molt potent.
Ho ha estat sempre.
Sí, ho ha estat sempre, però és que ara tenim moltes més imatges i dispositius... que no paren. Mira, tu has donat la notícia. Dius, bueno, en el nàutic, tal, la natació...
Sí, el club natació, no, club, no, la piscina... No,
i tu dius, bueno, igual s'inventa. Diu, no, tens la foto, les xarxes socials, que veuràs...
Que no, pots certificar que això és així.
Exactament, certifica la imatge que corres... diríem, bueno, aquí ve la ràdio, també el repte que teniu
sí.
Per davant,
bé, esclar,
de funcionar amb la paraula.
Ens poden creure o no creure,
també,
però una imatge en principi
bueno, no corrobora,
és més neutre que qualsevol opinió, esclar.
Bueno, diu alguna cosa lligat a la paraula. Sense les paraules, no, si posem només la foto, que diríem, aquests són uns descuidats, mira com tenen l'allò. Si no veiem el vent que ha hagut, no sabem què fa 3 dies,
ni ens expliquen les causes de tot plegat.
Però aleshores, com estan, què estan rebent els adolescents, els nens, o sigui, que, quin interès pot tenir un senyor o una senyora que es posa ja a dir quatre coses, de coses que a més tampoc ja no els interessen gaire, ja de per se, en comparació amb el seu aparellet, dispositiu electrònic que tenen allà a la butxaca, que no li deixen treure, i que segur que estan passant unes coses molt més interessants.
Que no pas una classe del que sigui.
Sí, i, exacte, i diríem, i en una presentació plena de colorins, imatges, però, és molt
però,
llaminer.
Però, esclar, preguntaria, no ha passat sempre això? Fa 30 anys o 40, o els nostres pares o els nostres avis, si tenien davant un professor que els avorria sobiranament, agafaven un paper i un llapis i començaven a fer dibuixets i coses, o guixaven el pupitre fins que venia un professor i tal. No, no era en el fons el mateix?
Sempre ha sigut un repte, no, pels mestres i pels professors
captar l'atenció.
L'atenció dels estudiants. I a part, tots els estudiants ho diem i ho diuen. No? Aquest professor està molt bé, perquè és entretingut, perquè és amè,
sí. I en canvi aquell, el que sigui.
Però ara ser amè, només amb la paraula,
és molt difícil.
És un repte duríssim.
D'acord.
És un repte cada vegada més dur.
D'acord. Vols dir que era més inofensiu posar-se a dibuixar quatre gargots en un paper que no agafar un telèfon mòbil durant una classe?
Mira, l'altre dia veig passar un nen en el cotxet, 2 anys, enxufat a l'iPad. I la mare l'anava portant, el nen, òbviament, no piulava, però clar, no aixecava el cap. Què està fent? On està aquest nen? Està passejant pel carrer? No, està ja ficat en el món aquell de jugant a algun joc d'aquests.
Però s'ho està passant bé o no?
Sí, però està al carrer o no?
Sí.
Val.
Què és més important, que estigui al carrer o que s'ho passi bé? Perquè podria estar al carrer plorant desconsoladament i enrabiat per d'allò.
Pues, escolta'm, que s'enrabi, que plori...
O quines ganes de fer-ho passar malament, la criatura si pot estar passant-s'ho bé.
Mira, això...
Perdó.
Està molt bé, està molt bé, fas de bocat el diable.
És que esclar...
Això, no? I què fem amb el xumet? Li traiem els 2 anys o li deixem fins als 15, que, pobre, és que li dona tanta satisfacció que no li traurem. A veure, hi ha coses que donen satisfacció, no és que no.
Que és com el cotxet fins als 5 anys.
Clar, exacte, no, que no vols que va més còmode, que vols que estigui incòmode caminant? No, no és que vulguis que estigui incòmode, és que ha de viure el que li toca viure quan toca viure. I diríem, està amb 2 anys, o sigui, el que toca és mirar cap a fora, veure què fan els altres, està pensant a veure quan baixa del cotxet, i no, totalment està avornit a dintre del cotxet, allà enganxat a la tablet. Que li passa alguna cosa a la tablet? No. Que això és un pecat? No.
No.
Però no és el moment, no és el moment. O s'ha de tenir cura de que si aquell és el moment, si tot moment és moment de tablet, què et demanarà el nen? La tablet. Què voldrà el nen? La tablet. I què passa amb tot l'altre?
Esclar, dit així, que ens tornem a la imatge inicial del nen al carrer amb el cotxet, esclar, sense tablet surt més barat aquesta criatura. No cal que el tingui. Per passar-s'ho bé no cal que el tingui.
No cal que ho tingui en moments en el que cal que faci altres coses. Sí, no sé, abans, si tu, i, o sigui, no és que no pugui, amb 2 anys no pugui.
Sí, no, està clar que pot, ja es veu que pot. Sí. Diguem-ne perquè hi ha una precocitat absoluta en la capacitat dels nens i nenes de fer funcionar dispositius d'aquesta mena, amb una capacitat, vaja, que molts envegen, i envegem.
Però, a veure, és que tot això és gràcies a un senyor molt genial, que és el senyor Steve Jobs.
I a la capacitat humana.
La capacitat la seva, que va aconseguir fer funcionar les coses d'una forma absolutament intuitiva.
I això és el que som de petits, éssers intuïtius.
Clar, tu dius, què hi ha aquí? I són molt intel·ligents també de petits, i diu, mira, goita, coloraina, berro, val, ja comencen a fer-se, i com és intuïtiu, els nens i els infants poden accedir, i moltes vegades les àvies diuen, ostres, jo no sé ni com va, i mira, i el nen de 3 anys ja l'engega, l'apaga, el programa, fa de tot. Sí, i no és cap pecat, no és cap pecat, i són fills de la
seva generació,
de la,
no?
Exacte.
És a dir, poden veure la Peppa Pig amb un iPad i tot això.
Sí. O sigui, a veure, que vegin la Peppa Pig en un iPad, en la tele, a l'ordinador,
on sigui.
Què més dona? És que és absolutament igual. Quin és l'assumpte? Si la Peppa Pig ja va per tot arreu, si és la Peppa Pig persecutòria, diríem, no? Que vagis on vagis, ha d'haver-hi la Peppa Pig. No.
Però això ens ha passat a tots, eh?
Sí, però és que...
Que quan diríem, una cosa ens ha agradat de petits...
Mira, quan érem petits, no havia cap discussió per no veure la tele al dematí, perquè és que no havia tele al dematí.
Sí,
tu dius, mira, que bé, no? Que fàcil. Digue'ls als pares ara que dius, a veure si compren o no. Jo volia perquè... un, que no hi hagués tele al dematí. Oh, my God, mira, només, una que t'estalvies.
Només teníem la carta de just.
No, hi havia com un indi allà.
Hi havia com d'això.
Sí.
Esclar, esclar.
Ja no es fa més, eh? La
sí,
carta, no,
sí, i a vegades ajustar-se va bé. No només sí. Però esclar, han canviat els temps, no? Sí.
Immensament. Immensament.
Però tu vols dir que el perill o el repte aquí pels pares és poder delimitar aquestes ganes que tenim perpètues de petits de voler-ho tot i de tenir-ho tot.
Clar.
A quasi, tot hora i
quasi,
a tot moment.
Però fixa't, quasi seria justament mantenir aquestes ganes de voler-ho tot i que no sigui només voler o una tablet o un iPhone.
D'acord, és a dir, que no, no perdem les ganes, però que això no sigui la nostra, el sentit de la nostra vida.
El consolador, és que és una peça de consolador, de què? Però de tot l'altre que no... Aleshores, els nens no, necessiten temps per fer altres coses, amb la qual s'han de privar d'altres. És a dir, no ha d'haver...
I això vol dir que els pares han de tenir temps per satisfer que els nanos tinguin temps per a altres coses.
Sí, i han de tenir clar que això és així, eh? Perquè si no també és molt fàcil dir, no, és que fixa't, escolta, és un nano absolutament electrònic, es mou amb el mòbil, amb la tablet, no sé què, i té 5 anys, imagina't, no? Quan tingui 12 serà el rei de la informàtica. Falso. Falso. No sabem si amb 12 anys, o sigui, estarà ja...
Amb el cervell cremant.
Sí, avorridíssim de la vida. No,
o
per què caram vol fer amics? O per
sí,
què
ja
et serveix, clar, si total després té el seu per connectar, diu, bueno, no cal ni que es conegui, pots connectar-te amb un xino o amb qui sigui de qualsevol lloc del món, si, això és fenomenal.
Mm-hmm.
No, mira, és el d'aquí, te'n recordes abans quan,
el voler ser es construeix a partir de tots aquests moments en els quals tenim o hem de tenir la necessitat, la il·lusió, la voluntat de voler conèixer el nostre entorn, de voler conèixer altres persones, de voler conèixer altres experiències, de voler...
Sí, de cercar, de... Però qui són els que ofereixen, diríem, tot això? Bàsicament, els pares.
Els pares.
Són els que diuen, vinga, va, sortim, anem a passejar.
Aquests pares perfectament imperfectes.
Exactament. Sí, fantàsticament imperfectes. No, alguna vegada un pare que insiste, no, és que tinc por de no fer-ho bé, de no sé si dir, mira, tranquil, que la cagaràs cada dia ficaràs la pota, no passa res. L'única qüestió és que no sigui cada dia ni ensopegar amb la mateixa pedra ni ficar la mateixa pota, com a mínim a canviar, no? Però que els pares no l'encertaran i que, diríem, s'aprèn de l'experiència riurosament cert.
Abans, ara i sempre, no?
Exacte, sí, això. Clar, però mira, ara tenim tots els temes tutorials. Que és, però bueno, ara diríem, l'experiencial també recull els tutorials. Forma part de, i ja està incorporat. Me'n recordo fa uns anys un d'aquests programes de ball, o no sé què, dels primers que hi havia, no? I tots anaven dient d'on havien estudiat, a l'escola, mm-hmm. L'escola, i salta un i diu, i on és? No, en YouTube. La carcajada va ser, però general. I ara, tu arribes a dir això i no riu ningú.
Ningú.
Diu, ah, sí, home, obvi, tutorials, el d'allò...
Tot el que faci falta per, suposadament, viure.
D'acord, però ara hem de viure amb això. Hem de viure amb això. Això forma part de la vida, forma part dels vincles, està present. Bueno, per cert, suposo que estem acabant, aprofito a fer publicitat, més per la biblioteca que per mi,
sí.
Que el dijous...
Xerrada el dijous que ve.
Sí.
Sobre...
Es diu Conviure amb internet, i es fa a la biblioteca del Poble Sec.
Ahà.
I va adreçada a pares i sobretot pares d'infants, doncs, i d'adolescents,
que se preparin els pares, perquè aquí tenim algú que li agrada l'internet però sota molt control.
Sí, m'agrada més els nens que l'internet.
I les experiències que es poden viure conjuntament, més que amb les de qualsevol màquina connectada.
Exacte.
Dijous que ve, però el divendres continuarem. 10:56, Roman, gràcies. Fins divendres.